Sexe a la menopausa? A qui li fa por?
Les dones i els dies. Amb Montse i Virgili.
La sexualitat de les dones i el desig femení continua sent un tabú. Se'n parla amb estereotips i amb una mirada encara molt patriarcal, i en parlem, també entre nosaltres, menys del que voldríem. Però si a sobre les protagonistes d'aquesta sexualitat tenen més de 40 anys quan ens acostem a la menopausa, el silenci es torna desert. Amb la nostra esperança de vida cada cop més llarga, de debò pensem que a partir dels 40, quan deixem de ser éssers reproductius, deixem d'existir? Deixem de desitjar i ser desitjables? On està escrit això? I per què ho permetem? Avui, a Les dones i els dies, el sexe, el desig a la menopausa i també la llibertat perquè a estones no ens vingui de gust o no de la manera de sempre. Perquè no es tracta d'imposar res. Prou coses ens han imposat ja. Avui sí. Pits amunt i comencem.
Ens podeu escriure a donesidies@catradio.cat. També tenim un Twitter i un Instagram, @donesidies.
És només dir la paraula menopausa i és com si ens convidessin a un enterro. Evidentment que no ho és, però el tabú sobre aquesta etapa de la vida de les dones està instal·ladíssim, perquè estem en un món on fer-se gran és una tragèdia i si som dones ja podem fer-nos el harakiri. Segons l'ideari patriarcal, passem de ser unes màquines sexuals a ser una mena de residus radioactius que ni estan interessades en el sexe ni en el plaer, per suposat, i que tampoc desperten cap mena de luxúria. Mentida tot, i sobretot pensem-hi, en què se sustenta tot aquest imaginari? Per parlar-ne i reflexionar, hem convidat a l'Anna Freixas, escriptora i acadèmica jubilada, que és una de les dones que més ha investigat sobre la menopausa, autora de molts llibres sobre el tema, entre ells, Sin regles, editat per Capitán Swing, un llibre que explica molt bé com funciona el desig a la menopausa, abans, durant i també després. Anna Freixas, benvinguda al programa. Moltes gràcies per atendre'ns.
Gràcies a vosaltres, també. Estic encantada d'estar aquí.
Anna, tal com dèiem ara, és que és només sentir la paraula menopausa i hi ha qui li agafa esgarrifances. I parlar de sexualitat i desig, ja no t'ho explico. Vull dir, vaja, com si parléssim de ciència-ficció. Com hem arribat aquí?
Sí, el començament del fin, no? O sigui, el principi del fin. Hi ha un interès importantíssim amb aquesta ideologia de plantejar la menopausa com un problema o com una malaltia, en comptes de plantejar la menopausa com una nova etapa a la vida. És una etapa de la vida absolutament natural, exactament igual com quan vam tenir la regla per primera vegada, doncs ara no tenim. I la menopausa té també molts avantatges, però la idea cultural és que hi ha aquesta espècie de definició de les dones com éssers reproductius, no? Com si fóssim animals que no, ja no produïm vedelles petitones i llavors doncs, ara ja no servim per res. Això és una estupidesa perquè realment, a més, en un país com Espanya, on la tassa de natalitat és hiperbaixíssima, doncs quin sentit tenim les dones, no? Llavors això és un enorme interès en problematitzar la menopausa. Primer, quan ens donen el missatge de que estem acabades, és una fórmula increïble per desmoralitzar-nos, no? O sigui, primer, d'entrada ja estem desmoralitzades i a partir d'aquí tot és possible. Tot és possible perquè, és clar, si resulta que és una malaltia, que és un problema i no està definit com un procés natural del cos humà, del cos de les dones, Històricament, el cos de les dones ha sigut un enorme negoci, no? És a dir, ells han dit, bé, les dones no tenen criatures ara, però tenen la menopausa tota sí o sí, per tant, ara, primer, els hi diem que és una enfermedad, llavors han de tractar-se, perquè si no es tracten, encara podran tenir més problemes, que aquest és el missatge, això és el disease mongering, o sigui, és la inducció a l'enfermedad. És a dir, si tu, que estàs perfectament bé, no fas determinades coses, pots estar molt malament.
Sí, de fet, totes hem sentit aquells discursos de tindràs osteoporosi, se't trencarà el fèmur, tot un desastre, no? Si no prens hormones, el món s'acaba.
Exacte, doncs el tractament hormonal, la vacuna del papiloma, és a dir, tota una sèrie de coses que fan que les persones sanes es tractin perquè, si no, poden estar molt malaltes. Això és una inducció a la malaltia, que és un negoci increïble. La majoria d'aquest negoci és amb el cos de les dones que som les pobres del planeta, però som el negoci del món, som el negoci de la classe mèdica, de la classe farmacèutica, de l'estètica, és a dir...
I de la classe mitja, no ho oblidem, perquè això només s'ho pot permetre una determinada part de la població.
Clar, clar, no, i contra la classe mitja, perquè és la que paga i la que es creu tot aquest tipus de coses, no? En el meu llibre sobre la menopausa dic, no entenc per què no hi ha llibres en els que es expliqui les coses bones que la menopausa aporta a la vida de les dones, en molts aspectes, i sobretot en aspectes de salut.
Parlem de la menopausa en aquest programa, a més volem parlar de desig, de sexualitat, perquè clar, a més, clar, quan ja no som ningú, quan ja estem desnaturalitzades i estem fora del que és parir i de portar criatures al
ja
món...
No som dones,
ja no som dones. Per tant, ja no tenim desig i sobretot no som desitjables, perquè clar, en aquesta jerarquia, no, l'edatisme, el masclisme han fet que ens situïn en un lloc on nosaltres ja no podem ni desitjar ni ser desitjades.
Sí, tot és aquesta proposta de desnaturalitzar-nos, no? És a dir, i de desmoralitzar-nos. Si jo penso que no sóc desitjable i que no sóc atractiva i que no tinc cap desig, doncs realment la meva vida perd molta, molta sal, no? Molta, molta gràcia per la vida, no? El desig es manté, en el cas de les dones, al llarg de tota la vida. El que passa que el que pugui existir desig no vol dir que existeixi sempre. Perquè, és clar, per tenir desig tens que tenir un estímul, una persona o algo que et proporcioni aquest això. Les dones podem sentir plaer tota la vida, perquè el nostre aparell del plaer, el clítoris, està allà tranquil·let o excitat tot el temps.
El clítoris, no? I el cervell, no? Perquè el cervell fa que tinguem
no, no,
el desig.
Exacte. I el cervell. Diguem-ne, les dones podem mantindre el nostre desig al llarg de tota la vida. El problema pot ser o que no tinguis amb qui
satisfer-lo,
o que la teva imaginació doncs, no... O que tinguis una parella que sigui molt ensupida o molt repetitiva, en fi.
Les parelles de llarga durada, m'imagino, que no faciliten tot això. És a dir, si tens una bona comunicació, etc., no, però molt sovint pot ser fins i tot que, és a dir, hi ha un esgotament, però no tant perquè arribis a la menopausa, sinó perquè esteu cansats de veure-us. No?
I sobretot perquè el programa ja te'l coneixes. Ja saps que després de A, B, B i després B, C. Vull dir, llavors... Però aquesta, la possibilitat de tenir desig és molt important, perquè, per exemple, hi ha dones que amb la seva parella perden el desig absolutament i en un moment determinat troben una nova persona amb la que comencen a sentir, a tenir interès i desig. Això et demostra que tu pots tirar-te 10 o 15 anys passant d'aquest tema, i que dintre de 15 anys pots trobar un element que t'estimuli, que t'interessi i que te desperti el que semblava que estava dormint, no?
Per exemple, exemple, nosaltres fent el programa hem parlat amb les oients i els hi preguntàvem, digueu-nos què voleu que demanem, no? Quins són els vostres dubtes? Hi havia, per exemple, moltes dones que ens preguntaven, és veritat que marxa el desig? És veritat que la perimenopausa a vegades en tens més? O sigui, ens fem moltes preguntes d'aquestes, no? La veritat és que, com dèiem, se'n parla poc, se'n sap poc, però aquesta preocupació s'ha fet latent perquè ens han estat dient això, no? Que no existim ja.
Sí, i et dic que té molt que veure, per exemple, amb les parelles de llarga durada. Un dels temes és la negociació, és a dir, que la gent se senti a parlar d'això i que, imagina't que un membre de la parella diu jo això no m'interessa, això no, ja és una cosa que no té res a veure amb mi, i l'altre pot tenir ganes, no? Jo crec que el tema cultural és sobretot el no reivindicar una cosa, que és que la menopausa és el temps de l'alliberació, no? O sigui, les dones en aquest moment de la nostra vida, no només per la menopausa, sinó per tot el que s'envolta en aquest moment històric de la vida, perquè la menopausa no la tenim als 80 anys, ni la tenim als 32, normalment. La tenim a la meitat de la vida, en un moment en el que passen moltes coses. Pots quedar vídua, pots no tenir parella, pots tenir una parella nova, pots tenir problemes laborals, pots tenir, jo què sé,
pots
moltes coses.
Pots fer-te també moments que t'estressen, no? Perquè a vegades potser estem pensant que perquè tenim aquesta edat o perquè tenim la menopausa ens estan passant coses, però potser és quan els fills són grans, quan, per exemple, ens dediquem a la cura dels nostres pares. Per tant, hi ha un moment d'estrès que va lligat també amb aquest moment que estem vivint, no?
La menopausa no apareix en un moment buit de la vida, apareix en un moment intens, amb un nivell de cansament. Per exemple, en el llibre, doncs, una de les coses que dic jo que em va sorprendre molt, que és el nivell, l'alt percentatge de dones que parlen del cansament, d'una vida hiperestressada, no? De l'estrès com a element en contra de la sexualitat. Jo no tinc temps de pensar, per exemple, diuen, no tinc temps de pensar en la sexualitat, perquè és que no m'hi cap en el dia, no? La menopausa és una de les grans coses bones que ens passen a la vida, perquè és veritat. Mira, hi ha un diccionari online ara, han definit la menopausa com l'edat de la liberació, no?
I a veure, explica'm això, per què és un moment tan bo? A part de deixar de tenir la regla, no? I no patir dolor, de vegades...
Deixar de tenir la regla està bé, perquè primer no tens dates de preocupar pel
no tema de comprar, de la... No has de comprar tampons, ni...
No has de comprar tampons, no taques per ahí, no...
Aquesta és la part pràctica, però aquesta ja ens la sabem. Quines són les coses que...
Home, la cosa més important és a nivell fisiològic, no? És a dir, nosaltres amb la pèrdua de sang tenim una pèrdua d'energia, tenim el ferro una mica baix... I sobretot, doncs, la nostra energia i el nostre equilibri emocional és molt millor, perquè realment moltes vegades, abans que et vingui la regla, doncs tens una mica d'altibaix
emocional,
no? I tal. I en aquest doncs hi ha una major estabilitat, per exemple, a les dones que tenen migranyes, moltes, no totes, però moltes milloren les migranyes. És a dir, la vida va a millor, no va a pitjor. Però, esclar, si la classe mèdica defineix la menopausa com una malaltia, llavors, realment...
Estem venuts, no?
Totes, és que totes les dones de 50 anys estan malaltes, entens? O sigui, això és absurd.
Aquesta és una part, però també és veritat que hi ha una imatge també de la bellesa, el climateri, és a dir, ja parlem després de la postmenopausa, etc, i de la menopausa en general, de que les dones ja no ens interessa el sexe, que som asexuals i que esperem la vida com velletes plàcides que miren tot el dia la televisió i que no els interessa res més, no? També hi ha una imatge de tot això. El teu llibre ho expliques, que, per exemple, a les residències no es facilita això, és com que no, les persones i han d'estar separades, dormint en llocs separats, o sigui, tota aquesta idea dels dos llits, etc. Ja no hi ha desig de res, no? És a dir, representa que a partir dels 50, clar, imagina't si la teva vida s'acaba als 90, passes 40 anys no desitjant, no volent, no sentint, no?
Sí, bueno, això és absolutament absurd, perquè bueno, aquí hi ha dos temes. Un, què passa a les residències, i després doncs, la idea de que la sexualitat no interessa. Jo crec que la sexualitat interessa, que no cal que interessi a tothom, eh? Vull dir, nous manaments, sinó dir, hi ha un percentatge alt de persones, però que també depèn de l'oportunitat. Clar, si resulta que al nostre voltant els homes pensen que només són interessants les dones que són 10 o 15 anys més joves que ells, doncs una mica ens ho posen difícil, no?
Aquí hi ha una qüestió del masclisme, del patriarcat, que diu que ells tenen dret, el sistema els hi recolza, que no només tenen drets, sinó que les dones que els hi han d'agradar han de ser més joves. Aquí totes les bromes de gallina vella fa bon caldo, nosaltres ja som unes iaies i ells són uns homes madurs, tot aquest idiolecte o aquesta cultura del popular, no?, podríem dir.
Bueno, jo penso que això existeix i és predominant, però també penso que hi ha una corrent important de persones, homes i dones, que qüestionen aquests valors, no? En aquest sentit, jo crec que jo sóc optimista perquè penso que pot millorar i pot canviar una mica el programa amb el que tenim ara, no? I sobretot donar-nos a compte de que quina part del que es diuen és un negoci. Ho diuen per negociar amb el nostre cos, negociar amb la nostra tristesa, negociar amb la nostra, és a dir, amb la no acceptació del cos que canvia, no? Perquè el cos canvia. O sigui, tu no ets igual als 50 que als 20, ni que als 70, ni que als 90.
I no
pot ser que només hi hagi un model de bellesa, que sigui la Barbie de 30 anys. No. O sigui, les dones poden ser atractives a tot el llarg de la seva vida, com els homes igual.
Això ho tenim clar tu i jo, però la tendència general no és aquesta. Hi ha un edatisme salvatge i, a més, com ens diem a nosaltres mateixes quan la idea, la jerarquia de bellesa és una altra, com ens diem a nosaltres mateixes que el nostre cos és desitjable i nosaltres mateixes ens podem veure desitjables. Com fem aquesta feina? N'hem de parlar més entre nosaltres? On veus el canvi?
Totalment. Jo crec que nosaltres en parlem poc del nostre desig, parlem poc del nostre rebuig, parlem poc... És a dir, un dels problemes de reivindicar la sexualitat quan ets més gran, no? Doncs és el fet de que es pugui convertir en una obligació, no? Jo crec que el fet de que tu pots tenir sexualitat als 70, als 80, als 90 anys, perquè la sexualitat no és només penetració. La sexualitat és la pell, és el carícies, és l'olor, és
la
tot
una... La masturbació, que també és un tema molt tabú amb les dones, la masturbació, per exemple, no?
Bueno, i de fet, bueno, afortunadament nosaltres la masturbació la mantenim tot, al llarg de tota la vida i bueno, funciona i vas tirant, diguem-ne, no? O sigui, en aquest sentit, doncs, és interessant. Let me sit this ass on you. Show you how I feel. Let me take this off. Will you watch me? Watch me. Let's mass appeal. Don't take your eyes. Don't take your eyes off it. Watch it.
El desig desapareix per això? Que és una de les preguntes també que et fas en el llibre. Tu dius que no, però desenvolupa-m'ho.
No, jo crec que hi ha gent jove, hi ha gent que és asexual, és a dir, gent que de qualsevol edat, que aquest tema no els interessa i no vol perdre temps o dedicar energia de la seva vida en aquest tema. Hi ha gent que durant una època doncs, està activa en aquest tema i arriba un moment en què decideix no dedicar més energia a aquest tema. hi ha gent...
Que també es pot fer, no? No hem de posar cap obligació, no hem de dir el desig també i la sexualitat són obligatòries, no?
Clar, és que no és obligatori.
Perquè si no estem fent el joc al patriarcat una altra vegada, no? Ens diu com hem de fer, com hem de funcionar.
Clar, llavors, diguem-ne que la sexualitat va del zero a l'infinit. És a dir, va de gent que els interessa durant tota la vida, gent que els interessa una temporada i gent que i després doncs ho deixen i després la vida li porta una oportunitat i aquesta oportunitat li desperta el seu interès i la seva vitalitat. És a dir, no hi ha un programa, no hi ha un model. I aquesta és la gran grandesa de la sexualitat, jo crec. El fet de que no hi hagi un model, ens ho podem inventar. I cada qual pot seguir el seu camí i aquesta por que ens han volgut transmetre és una por interessada, perquè si estàs espantada i et deprimeixes et donen pastilles, perquè si no vas al psiquiatre o a la psicòloga, o perquè, etcètera, etcètera, no? És a dir, jo crec que en aquest sentit el missatge és tot és possible, no? Des de perdre l'interès sexual i ja està, a trobar en un moment determinat de la teva vida una font que t'interessa.
I també perquè se'ns ha parlat de la sexualitat en termes masculins, és a dir, parlem moltes vegades de freqüències, parlem també sempre relacionant-nos amb una parella, relacionant-nos amb potència física, és a dir, clar, quan som més grans tenim menys potència física, en general. Llavors, com que no en tens ja de potència física, per tant, no pots tenir sexualitat, no? Totes aquestes idees podríem dir que són molt de senyor blanc jove, no?
Sí, sí, totalment. És una sexualitat heterosexual i de penetració. La sexualitat es sensualitza al llarg del temps. No? Els homes i les dones es fan més sensuals, més juguetones, no?
Tu parles també d'un capítol molt interessant del llibre de moltes dones que s'han pensat heterosexuals i justament la menopausa és un moment per plantejar-s'ho i per tenir parelles homosexuals, per provar altres coses, per fer coses que no s'havien atrevit mai i fins i tot per replantejar-se la seva pròpia identitat, no?
Sí, de fet és un dels moments en el qual algunes dones, no un percentatge molt alt, però algunes dones es donen permís a si mateixes per provar altres camins, altres aspectes de la societat amb altres dones o altres formes que els hi permeten doncs, sentir que la seva vida i que el seu cos doncs, és emocionant. No?
Diries que, per exemple, les dones lesbianes ja van més ensenyades? És a dir, ja no pateixen tant a vegades aquesta falta de comunicació o aquesta educació restrictiva?
Hi ha un llibre d'una autora nord-americana i aquesta diu, té un llibre que es diu Look Me at the Eyes, mira'm els ulls, que és una noia lesbiana, una dona lesbiana que es queixa de que dintre del col·lectiu lesbià doncs el ser vell també és un problema en termes de sexualitat. Però també és cert que el col·lectiu lesbià està més discriminat perquè les dones són velles dones i homosexuals, però el col·lectiu homosexual no està estigmatitzat o no mira la seva vida a través del prisma de l'heterosexualitat de l'home, del desig de l'home. No? En aquest sentit, jo crec que és una sexualitat doncs, més tranquil·la. No?
Hi ha qüestions, per exemple, que tampoc no han ajudat amb això. L'educació restrictiva, castigadora, podríem dir tot el tema religiós, no?
El pecat,
des de petites, sí. El pecat, etc. També tota la sexualitat relacionada amb l'amor. Si estàs enamorada o no estàs enamorada, és a dir, no ens fa éssers amb agència que poden decidir què, quan, separar-ho, no separar-ho, no? També tot això no ajuda.
No, realment. És a dir, nosaltres, la generació de la gent que ara som grans, perquè vosaltres ja heu tingut altra història, però la nostra, encara que no sigui meravellosa, però la nostra història ha sigut deplorable, no? És a dir, nosaltres hem estat amb la sensació de pecat i després les dones la idea de que no pot haver sexualitat si no hi ha amor i tot això doncs és un conflicte tremendo i a més et quedaves embarassada perquè els mitjans d'anticonceptius estaven més complicats que ara, no? En aquest sentit, jo crec que sí, que les dones velles, que de fet parles amb elles i et quedes meravellada de com han avançat i com tal, doncs realment partim d'uns pressupostos realment deplorables, no?
Amb aquesta qüestió que parlàvem ara d'aquesta dona gran, de la mirada aquesta que la religió i la idea que tenim de les dones no ha ajudat, que nosaltres només estem enamorades i no tenim desitjos salvatges ni tot això, no? Podríem dir que també una vegada més la pornografia o el món de l'eròtica patriarcal, diguéssim, a nosaltres quan tenim desig ja se'ns titlla ja d'unes determinades maneres, no? Pensem en els conceptes com MILF, cougar, no? Cougar, que és la dona gran que li agraden als nois joves, no? També sempre se'ns estigmatitza, és a dir, se'ns està recordant que nosaltres no podem desitjar. I aquestes categories, al final, arriben i es trasplanten a la vida real, no?
Sí, perquè realment nosaltres, en el fons de tot, sempre hi ha el tema de la prostitució. És a dir, el fantasma de la prostitució, és a dir, les noies no poden desitjar, quan són joves, no poden desitjar, no poden proposar, perquè es suposa que això, diguem-ne, et converteix en una prostituta, no? Si són les cougars, vull dir que noies que de 40 anys o que no són tan joves ja estan, que busquen sexe amb homes que són més joves, o les mils, o tot això, són ells que tota la vida han buscat, han anat de caça, no? Ara resulta que ells no tenen cap nom, no? En canvi, les noies són cougars, no? Sí, perquè vegis el doble o triple rasero que tenim les dones, no?
Hi ha unes condicions físiques, com dèiem, que això no ho podem negar, uns canvis en el cos que amb els que hem de començar a acostumar-nos, i després hi ha moltes dones que ens escoltaran ara i diran sí, molt bé tot això, l'oportunitat, l'alliberament, tal, tal, però és que, per exemple, jo tinc menys libido o tinc sequedat vaginal i això doncs m'ha costat superar-ho en les relacions. Què els hi diries a totes aquestes dones?
O sigui... jo crec que la sequedat vaginal hi ha cremes a la farmàcia que t'ajuden bastant, és a dir, no és un problema massa greu. Moltes vegades té que veure també amb la falta de desig o interès, perquè, és clar, és que si això és amb una parella heterosexual, vull dir, quin tipus de parella tens? Perquè, és clar, això no... O sigui, depèn. Si tu tens una bona relació, trobes una persona que és interessant, que juga, que té una posició en la sexualitat, doncs amb la que et desperta el desig o que tal. O tens una persona que és molt ensupida, que té un programa que sempre és el mateix i que tal. És a dir, que les coses passen però en un context determinat, no? I les noies que troben una nova relació, doncs normalment els hi va una mica millor. També fa falta que ell s'hi posi, és a dir...
Sí, que el llibre l'haurien de llegir els homes, no? Aquest llibre de 5 regles l'haurien de llegir els homes.
Sí, molts homes l'han llegit i, clar, entenen moltes coses i veuen la seva part, no? La diferència, per exemple, quan va sortir el Viagra, la Pfeiffer va intentar que es fes una Viagra femenina. Elles van arribar a la conclusió que era impossible trobar una pastilla que augmentés el desig de les dones, perquè el desig de les dones, com tu molt bé has dit, està en el cap, no? De cintura cap a dalt, no? No cintura cap a baix. Per les dones, o sigui, una de les coses més importants de del meu treball per mi és el fet del valor que les dones donem a la qualitat de la relació. Una relació dolenta amb una parella amb la que no estem bé o amb la que hem tingut un conflicte o amb la que alguna cosa d'aquestes, doncs això dificulta radicalment la sexualitat i sobretot la sexualitat satisfactòria, perquè nosaltres també som les reines de la sexualitat de compromís, de dir, bueno, vale, passem aquest tema i quan més aviat millor, no?
Tu també deies en el teu llibre, per exemple, que les dones no som massa crítiques amb les nostres parelles, és a dir, que donem per bo moltes vegades el que se'ns ha donat, quan realment és insuficient, no?
Totalment. No solament així, sinó que, per exemple, nosaltres, un dels problemes és que no parlem de la sexualitat. I no parlem de la sexualitat entre nosaltres, moltes vegades, perquè, sense saber-ho, estem protegint la sexualitat de les nostres parelles, no? No estem dient, doncs, la realitat de que sexualment com és aquest senyor, no?
Anna Freixa, escolta, estaríem parlant 10 hores amb tu, perquè el tema no s'acaba, però deixem-ho aquí, perquè hem de fer encara tot un programa. Anna Freixa, moltes gràcies. Merci per explicar tot això. Gràcies.
Si tens les orelles netes de prejudicis, escolta Les dones i els dies, amb Montse Virgili.
M'encanten les criatures, especialment quan ploren i algú altre va a fer-se encàrrec. Nancy Mitford, escriptora. Come on. Let's talk about sex, baby. Let's talk about you and me. Let's talk about all the good things and the bad things that may be. Let's talk about sex. Let's talk about sex. Let's talk about sex. Let's talk about sex. Let's talk about sex for now.
Si tot el que es refereix a la sexualitat de la dona ja és un tabú de per si i en parlem tan poc i malament, imagineu-vos que ens pensem que això de la regla és com la història de l'art, que un dia estem al romànic i l'altre dia estem al gòtic, eh? Imagineu-vos com podem parlar de perimenopausa, de menopausa i justament relacionar-ho amb sexe i plaer. És que a la majoria els hi peta el cap. Només cal que busquem a Google, busquem menopausa i ens surten unes iaies allà, tristes, amb cara de tenir fogots i una depressió. Per això, amb tot aquest percal, no ens estranya que quan sentim a parlar de perimenopausa ens entrin a totes les pors, que això pot ser un adeu al plaer, adeu als orgasmes, adeu al bon sexe, com si abans n'haguéssim tingut de bo. Cristina Sáez, abans de que ja desbarri més, tu has entrevistat a dues dones expertes en sexualitat i en menopausa per desterrar mites i per explicar realment què és el que passa, no?
Sí, pensava que m'anaves a preguntar si havia tingut bon sexe abans d'entrar en aquesta etapa.
En un moment donat d'aquest reportatge, no dubtis que ho faré.
D'acord. Doncs sí, he entrevistat dues dones i dues expertes en sexe i menopausa i, afortunadament, podem desterrar ben lluny aquesta idea de que la menopausa és el preludi de l'amor sexual. Deixem-ho clar d'entrada. De plaer, de bon sexe i d'orgasmes en tindrem tota la vida.
O no.
O no, sí, esperem que sí. Podem. Gaudir de la nostra sexualitat no s'acaba, com tu ben deies, quan acaba la regla, ni molt menys. Això sí, no podem esperar una sexualitat com la que teníem d'adolescents o als 30, perquè nosaltres també hem canviat.
I sort, gairebé.
Sí, anem a pams. He entrevistat la Laura Càmara, infermera, sexòloga i experta en salut sexual i reproductiva. La Laura acaba de publicar un llibre molt recomanable, Desearte, claves para el deseo sexual femenino, de l'editorial Ediciones B, on aborda la sexualitat també a la menopausa. I ens explica que en aquesta etapa tan tan llarga passen molts canvis que són progressius, tot i que cada dona és un món, evidentment. Però abans de res, abans de començar a parlar de canvis, de davallada hormonal i etcètera, que quedi clar, que continuarem tenint plaer i orgasmes tota la vida.
M'encanta com a titular.
Això sí, hem de fer una altra orientació del plaer, menys masculina i menys centrada en el coit.
Podem disfrutar de moltes altres maneres, que és una cosa que, a més, les dones ja sabem, moltes vegades, o sigui, que aquest plaer que nosaltres tenim en els genitals més externs, el clítoris, no? I no necessitem moltes vegades d'aquesta penetració, doncs és una cosa que a la menopausa potser es posa més de manifest. O sigui, això de què va, no? Doncs al final va de tenir plaer. I com puc tenir plaer, no? Doncs d'aquesta manera, reafirmar-nos una mica en la nostra manera de buscar aquest plaer. Perquè que la manera de tenir plaer pot ser que canvi, però des de luego no s'acaba. I els orgasmes, evidentment, no s'acaben. Podem tenir orgasmes durant tota la vida.
Clar, però algú ens sentirà i ens dirà, sí, sí, molt bé, orgasmes tota la vida, el titular aquest que ens agrada tant, però hi ha unes dificultats, no? Ens han escrit oients i ens diuen, sí, però jo tinc insomni, tinc fatiga, no?
Fogots, boira mental, etc. És veritat que hi ha dones que els pateixen tots, dones que en pateixen alguns només i dones que no en pateixen cap. Però està clar que, sigui com sigui, això sí que afecta les nostres ganes de sexe i a com el gaudim, perquè al darrere de la resposta sexual hi ha els estrògens, que segur que n'heu sentit a parlar, aquelles hormones, no?, que disminueixen en aquesta etapa i que són les causants de molts dels símptomes que tenim. Ens ho explica la Laura.
Aquests canvis ens poden provocar sequetat i dolor. I aquest dolor és un factor molt important a vegades en les relacions sexuals. És a dir, quan hi ha dolor, tenim d'entendre que el desig estarà afectat, perquè ningú té ganes de tenir sexe quan el sexe és dolorós.
Aquests són alguns casos, però en qualsevol cas per tothom és una bona idea comprar lubricants. I dir molt clar que no, això que estem explicant no a tothom li passa.
Sí, aquestes hormones femenines, els estrògens, també tenen un paper molt important a nivell cerebral i impacten en el nostre estat d'ànim. Per això sovint ens sentim en aquesta etapa més tristes, decaigudes o potser tenim ganes de plorar.
Tot i així, jo també dic que a mi crec que això m'ha passat sempre, que vivim en aquesta societat on representa que sempre hem d'estar a tope, no podem tenir mals moments, i quan tens la regla també tens moments en els que, vaja, que no estàs molt animada o que tens baixades justament per les hormones. O sigui, que no ho sé, tu. I've been a lot of places, seen a lot of faces. Oh, hell, I even fuck with different races.
A white dude, his name was John, he had a Queen Bee Rules tattoo on his arm. El que és important és tenir clar que no cal esperar tenir dificultats o problemes per posar-hi remei. N'hem parlat amb la Carla Romagosa, nutricionista i divulgadora, molt activa en xarxes socials, sobretot a Instagram, on parla de tots els aspectes relacionats amb la perimenopausa i menopausa. I és autor del llibre La meva amiga Meno i jo, editat també en català per Angla Editorial. Amb la Carla hem parlat d'alguns dels tractaments, de les coses que podem fer per pal·liar els símptomes i els que els tenim. Des d'alguns tractaments naturals amb plantes, a tractament hormonal, a gels hormonals que ens podem aplicar a la vagina, i per als casos més extrems hi ha l'opció de fer-se un làser regeneratiu que permet recuperar elasticitat de la vagina i flux vaginal. I encara hi ha una cosa molt més fàcil que podem fer des de ja, i és menjar bé. I això que sembla una ximpleria resulta que és superimportant en aquesta etapa de la vida, perquè li hem de donar al cos, al nostre cos, la matèria primera que necessita per combatre aquesta fatiga que dèiem i també perquè pugui fabricar hormones que ens facin sentir bé, com era la serotonina, i també altres hormones que ens ajudin a descansar, com la famosa melatonina.
També incloure suficients aliments i aliments correctes, com per exemple la ingesta proteica. Les dones tendeixen a anar curtes de proteïnes i de vegetals que cuidaran la nostra microbiota, però sabem que afecta la nostra microbiota intestinal a la microbiota autòctona de la vagina, i això també alterarà la nostra salut sexual.
Vaja, que no aquella cosa de «ai, m'estic engreixant perquè m'està canviant el cos» i deixar de menjar. No, no deixeu de menjar. I sobretot, ous, peix, pollastre i, si no, tofu, però proteïna.
I esport, ens reiterava la Carla, que és importantíssim per millorar la qualitat de vida, per augmentar l'estat d'ànim, per millorar-lo, i també la nostra sexualitat. I, evidentment, deixar de fumar i de beure alcohol, que també és un clàssic.
Sabia que aniries per aquí, perquè alimentació, esport, deixar de fumar, coses que sembla que no tenen res a veure amb la menopausa i la sexualitat, però, clar, no pots fer el salto del tigre. Si estàs com un nyap, si estàs desmanegada. Vaja,
està clar que no.
Has d'estar forta.
Tampoc no sé si tothom voldrà fer el salto del tigre.
Exacte, però jo els animo des d'aquí.
D'acord. I hi ha una altra cosa que també és molt important, i no només en aquesta etapa de la vida, i ens la recorda la Laura Càmera.
I sobretot, si teniu parella, doncs comunicar-nos, no? I comunicar-nos bé amb les parelles, parlar de les dificultats que podem tenir o no tenir, del plaer, de què necessito, de què no necessito, i tenir en compte que quan la sexualitat es comparteix amb una parella, sempre és cosa de dos, no? No és una qüestió de buscar culpes. Ai, és que jo estic ara a menopausa i això serà, ara això és culpa meva. No. No és qüestió de buscar culpables, és buscar com ens acoplem en parella, si la tenim, en aquesta etapa.
També us dic que Joseps i Maria Lluïses també estaria bé que no s'esperéssiu a la menopausa per parlar, sobre aquests temes.
Ni tampoc per practicar, perquè una de les coses que ens diuen tant la Carla com la Laura és que el millor per prevenir és millorar la nostra sexualitat, ja ara.
Està més que demostrat que mantenir vida sexual activa és preventiu, per exemple, per aquesta atròfia vaginal, no? I aquí tinc un matís important. Una bona vida sexual o una vida sexual activa no vol dir necessàriament tenir penetració, tenir moltes relacions sexuals si no les desitjo, tenir una vida sexual en la que, bueno, la tinc però és una vida sexual una mica de, per l'altre, no? No per mi. Tenir una bona vida sexual vol dir una vida sexual que sigui placentera per tu i a vegades es pot tenir tenint parella o sense tenir parella, eh?
Al tanto. Això és com els cotxes, sobretot si són elèctrics. Si no els fas servir, no funcionen.
Les coses que més ens preocupen a les dones és el desig, el sentir desig, el mantenir la libido tota la vida, les ganes de tenir sexe.
Doncs sí, justament aquestes preguntes eren les que ens feien les oients aquests dies. Mantindré la libido marxarà, es quedarà amb mi, em farà companyia, què passarà amb tot això, no? Sempre hi ha molts dubtes, però clar, cada persona ho viu d'una manera diferent. I de fet, per exemple, jo me'n recordo haver llegit una entrevista fa temps amb l'actriu Loles León i deia que ella havia disfrutat o estava disfrutant del sexe a la menopausa més que en qualsevol altre moment de la seva vida perquè li havien marxat totes les manies i totes les seves inseguretats sobre el seu cos. Vull dir, que potser hem d'anar per aquí, eh?
És el que precisament el que ens diu la Carla Romagosa. Mireu.
Potser t'has de plantejar un altre tipus de relacions. I aquí es planteja d'entrada l'autoconeixement. Com estàs ara? Què t'agrada ara? Com ha de ser? Li està passant el mateix a la teva parella? Et segueix agradant la teva parella? Et segueix motivant sexualment? Perquè, clar, aquí ja, també hi ha un gran liu de culpabilitat, no? La idea d'intercanviar aquest plaer, no? De cuidar-se, incentivar més els preliminars, preguntar-se, conèixer-se... Quan veiem la menopausa com un problema, alguna cosa no està anant bé. Vol dir que ens estem culpabilitzant de moltíssimes coses i que no ens estem donant l'oportunitat d'entendre que som certs que anem canviant i ara estem canviant i ara necessitem unes altres coses que no signifiquen deixar de desitjar i deixar de tenir plaer.
I sobretot, que no cal sempre que tenir una parella o no cal que sempre la parella sigui un home o, evidentment, tampoc sentir-nos culpables si no tenim ganes de tenir relacions sexuals. És a dir, que tot està bé i que hem d'acceptar assumir els canvis i fins i tot potser poden servir com una oportunitat per conèixer-nos més, que estàvem una mica abandonades. Doncs és el moment. Cristina, que escolta'm, que no estarem mai tan bé com ara. Apuntem-nos-ho i creiem-nos-ho, sobretot. Fins la setmana que ve.
Fins la setmana que ve, Montse.
Amb aquesta actitud. Fins amunt.
Vinga.
El feminisme no és una moda. Escolta les dones i els dies amb Montse Virgili.
No s'equivoquin, la senzillesa només s'aconsegueix treballant dur. Clarice Lispector, escriptora.
Hem teoritzat amb professionals que en saben molt, però ara toca anar a la pràctica. I amb qui ho farem? Amb la psicòloga i sexòloga Sílvia Catalán. Sílvia, pel que tu t'has trobat amb les persones que venen a consulta, quines són les principals recomanacions que donaries per gaudir del sexe a la perimenopausa, a la menopausa i també al climateri, eh? Perquè aquí parlem una mica de tot.
Estimular-se a nivell físic i emocional. És que les persones que estem entrant, no, en pausa, climateri, i que ja estem en aquest punt, no, com final de la nostra etapa sexual, diguéssim, moltes vegades ens quedem amb aquest final. I realment no és que sigui final com a decadència, sinó que és final com a canvi. Ja no hi haurà més canvis grans a nivell sexual. El consell és seguir-te estimulant, seguir-nos tocant, seguir estant en contacte amb el nostre cos, seguir admirant el nostre cos, posar-nos davant del mirall, no? I dir, uau, aquest cos que m'acompanya durant, no, tants anys, m'ha acompanyat tota la vida, segueix sent un cos que és útil i, a més, segueixen un cos que pot ser excitant. Pot passar que quan arribis a aquest moment de la teva vida comencis a pensar, doncs, això, no? Aquesta pressió que tenim, sobretot les dones, de que el cos gran, no? Que la bellesa, amb ve baixa, ja no és bella, amb ve alta. El nostre cos és desitjable i excitant i amb capacitat d'excitació tota la vida. El que passa és que no tenim aquests referents. Però és que ara, amb 60 anys, som encara joves. O sigui, realment, hi ha molta vida per viure endavant, no? Després dels 60. Llavors, i després dels 70 també, hem de fer com un canvi mental i posar-nos amb el cos pel davant i dir, ei, és que el meu cos és vàlid. No li podem exigir el mateix a un cos de 90 que a un cos de 20. Això ho hem de tenir clar. Hem d'entendre que la sexualitat canvia, però que canvia, que canviï, no vol dir que sigui menys interessant o més dolenta. Hi ha moltes dones, i això m'he trobat a consulta, que quan arriba la menopausa, no?, i després de la menopausa el climateri, de sobte es redescobreixen. Quan de sobte diuen, ostres, és que mai no havia gaudit d'aquesta manera.
Gaudir soles com gaudir acompanyades, no? Que no sempre ha d'estar associat a una parella.
Exactament. Vull dir, aquí l'important també és això, no? Entendre que aquesta exploració, aquest gaudi, aquesta diferència no l'hem d'explorar a nivell individual, primer.
Però, Sílvia, segur que hi ha oients que ens senten i diuen sí, molt bé, disfrutar, però aquí, escolta, tinc una ressecó i no sé què i no sé com posar-m'hi. Què faig amb tot això? Potser no és ressecó, eh? Cadascú li deuen passar unes coses, eh?
Igual que ens cuidem la pell de la cara i ens posem una crema hidratant, ens hem de cuidar també la pell de la vulva. Després de la dutxa, cada cop que ens dutxem, ens posem una miqueta de lubricant a tota la zona de la vulva i a l'entrada de la vagina. No cal fer una penetració amb el dit, però sí que a l'entrada de la vagina, doncs, fer una miqueta de massatge. Si amb aquest lubricant fem aquest massatge, també estem ajudant a que hi hagi una estimulació de tota aquesta zona, que estigui molt més irrigada i que sigui després molt més fàcil que respongui. Clar, si la deixem oblidada, el cos al final, el cervell funciona per criteris d'eficiència, no? I el que et diu és, vale, si aquesta part del cos no la fa servir, doncs jo ja no hi dedico recursos. Quan l'anem a tocar, no? I això ho ha dit moltes dones, en plan, és que tinc la sensació, em toco i és com si estigués morta. I no és que no tingui sensibilitat ni que estigui morta, està molt viva. El que passa és que, com que no li hem donat importància, doncs una mica com que s'ha desconnectat. Però és important saber que això es pot reconnectar de forma relativament fàcil.
Es pot tornar a trucar a la porta, no?
Exacte, amb tot aquest, no?, amb això, amb fer massatgets, amb anar tocant, amb anar estimulant, o sigui, a més afavoreix que hi hagi una irrigació, però a més també una lubricació més natural.
De tota manera, podem aconseguir d'alguna manera que hi hagi més, o sigui, no només amb el lubricant, sinó d'una manera potser natural, amb olis i tal, que la ressecó s'abandoni una mica.
També és veritat que les ginecòlogues, no?, poden receptar teràpia hormonal, no?, per ajudar a que tot això estigui com més lubricant. Però sobretot això, la lubricació va molt de la mà de l'estimulació. Quan jo tinc un plat al davant que m'estimula, el que faig és salivar. Si el plat que tinc al davant cada dia em poso un plat de verdura bullida, em pot agradar, però vaja, no salivaré perquè no és excitant aquell plat de verdura bullida. No? Llavors, una mica el mateix amb la zona vaginal. Si jo no li dono estímuls, no hi haurà motiu perquè s'irrigui de més. Llavors, per això deia, no?, com tocar-la, acaronar-la, fer-se massatges, no buscant excitació, necessàriament, vull dir, aquí no estem parlant de masturbació, sinó simplement d'una activació.
Escolta, que ens ho han preguntat moltes oients. De quina manera es pot fer front a la baixada de líbido o a la manca de desig? Perquè això passa. També és veritat que hi ha alguna oient que ens ha preguntat, no, a mi la perimenopausa em passa tot el contrari, estic com una moto. Perquè...
És que t'anava a dir això.
A veure, explica'm.
És veritat, això de la baixada de desig s'associa molt a la perimenopausa, a la menopausa i de més, no? I als fogots, i de sobte estic incòmode amb el meu cos. I sí que és veritat que pot passar, no?, que mentre estem transitant aquest període estiguem com estranyes i remogudes a molts nivells, però com deia abans, no, en realitat quan el cos ja s'estabilitza realment trobem una sexualitat molt diferent i hi ha moltes dones que connecten amb això. De fet, he llegit algun estudi que diu que sembla que el clítoris es fa més gran després de la menopausa i per tant, no, és com un moment de creixement també en aquest sentit. Clar, què passa, no? El que ens estem trobant ara en la generació de dones que, doncs això, tenen 50, 60 anys, no? Estan per aquí. Són dones que normalment han estat en relacions de parella tradicionals, diguéssim, no? Amb tota la vida amb la mateixa parella i demés. I clar, evidentment, no podem pretendre que hi hagi una estimulació de sobte del no-res, no? Deia abans, ostres, és que si sempre menjo verdura bullida, no estic comparant a la parella amb un plat de verdura bullida,
eh? Ha quedat clar.
Però, vull dir, que si sempre menjo el mateix plat, al final tampoc no hi ha una estimulació. Llavors hem de trobar maneres diferents de vincular-nos amb la parella. No estic dient que haguem de deixar la parella ni molt menys, tot i que algunes estaria bé, però bueno. Sí, el que vull dir és que hem de trobar maneres diferents de buscar aquesta intimitat amb la parella al final, no? De trobar aquests moments de connexió, d'estimulació, de tocar-nos de forma diferent. I amb això, moltes vegades, quan passa, no? I quan la dona de sobte diu, ostres, doncs mira, és que ara em ve de gust, doncs potser no em ve de gust un sexe tant en penetració i em ve més de gust un sexe més d'estimulació oral o d'estimulació manual o de masturbació. Llavors venen els homes a consulta i venen perdudíssims amb què li ha passat a la meva dona, me l'han canviat, yeah. No? És com que els hi costa ajustar-se a aquesta...
Estan desubicats, no? Potser una mica, es queden desubicats.
Sí, sí. Jo he tingut a consulta senyors, no?, de 60, 70 anys, aquí de sobte és com, bueno, va, te vaig explicar com funciona el cos d'una dona, te vaig explicar com funciona el clítoris, i clar, al·lucinen mandarines, perquè no s'ho han plantejat mai, però ni ells ni elles. El que passa que moltes vegades nosaltres, les dones, no?, quan arribem a aquest punt, és com que ens replantegem, no?, i fem servir aquesta força tan xula de dir, vale, va, doncs vaig a redescobrir-me, i ells, pobres, es queden com, què està passant? No entenc res.
A nivell físic, a nivell emocional, fantasies, literatura eròtica, fins i tot podcast d'orgasmes sonors. O sigui,
sí, això és molt xulo.
De tot.
Això és molt guai.
No? Què fem? Com podem estimular-nos? Ja que tenim patata bullida cada dia, com ens estimulem?
Creant-nos una fantasia, aquí, no? Jo sempre dic que la literatura eròtica és un punt. Hi ha uns llibres de literatura eròtica feminista i, per tant, molt més centrada en coses diferents al coit i en tal, que és el fora de norma, que a més són relats curtets i que ens porten com ens poden portar com una fantasia, una excitació com molt concreta i molt ràpida, entre cometes, no? En el sentit de lectura ràpida, ens poden fer que ens plantegem la nostra sexualitat d'una forma diferent. Sobretot donar-nos permís per tenir fantasies, també, perquè això és una cosa que tenim com molt, no? Molt poc entrenada. I igual no fantasiejo des que tenia 20 anys. Hem d'entrenar també la fantasia.
Com ho fem, tot això? És a dir, quan estem allà en la pràctica sexual, utilitzem lubricants, és una bona idea, no és una bona idea?
Sí, posar lubricant és una molt bona idea, encara que sigui per estimular amb els dits, no? Aprofitar, no?, aquesta estimulació. Lubricants en base a aquosa, vale? Lubricants que tinguin textura natural. Jo sempre recomano els lubricants Noé, que són meravellosos, fantàsticos. I això, no? A més dels lubricants, Noé també treballa amb estimulants, vale? Amb productes que fan com sensibilització, diguéssim. Que al final són productes que amb una base natural, diguéssim, tenen uns components que el que fan quan els apliquem a sobre de zones sensibles, tipus el clítoris, la vulva, no, els llavis interns, fins i tot també a sobre del penis o dels testicles o dels mugrons, són estimulants que ens poden ajudar molt a connectar amb sensacions diferents. Deia abans, el plat de verdura, doncs ara ens posem davant una pizza, no?, la nostra pizza preferida.
Ens podem preparar, no?, ja també una mica per quan arribi el moment, perquè no ens agafi tant de sobte.
Sí, sí. Clar, tota la feina que portem feta és feina que hem avançat. Clar, aquí el problema està això, quan arriben persones a consultar amb 60, 70 anys i no s'han tocat mai, i no s'han mirat mai els genitals, no s'han mirat mai la vulva. Ostres, clar, tenim molta feina a fer. Si tu, noia jove que ens estàs escoltant, no t'has mirat mai la vulva, posa't un mirallet entremig, mira't què tens entre les cames. Fixa't en com canvia, no?, la teva vulva també al llarg dels anys, perquè això també et farà sentir-te més propera a la teva vulva. I això també ajudarà al teu desig sexual. Anar-nos cuidant la vulva, no?, i la pell de la vulva, deia abans, com si ens poséssim crema a la cara. És molta feina que portem avançada seguríssim.
Això no és una matemàtica. No totes les dones els hi passa el mateix, no totes les dones perden el desig sexual. Tu m'imagino que en pacients i en persones que venen a la teva consulta veus de tot, no?
Sí, sí. Moltes vegades ens imaginem com la nostra sexualitat d'una forma lineal i hem d'assumir que el nostre desig sexual, per exemple, doncs va i ve. I que potser tinc una temporada de 3 mesos en què no em ve de gust tenir sexe i no passa res. És perfectament normal. Quin és el problema? Quan ens pressionem, quan entrem amb aquesta pressió, no, social, que ens diu és que si no tens sexe és que et passa alguna cosa. I és possible que en aquests canvis del cos de sobte no connectis molt amb aquesta essència teva, salvatge i tal, i que et deixis anar, però també és possible que no, que els canvis del cos et siguin incòmodes. Quan més en contacte estiguis amb el teu cos, quan més et coneguis a tu mateixa, més fàcil serà transitar totes aquestes situacions, no, de canvi.
Hi ha alguna altra cosa que pugui ajudar?
A baixar el ritme de feina, no? Diguéssim, perquè anem superatabalats. Clar, també hi ha un punt en què quan entrem, no, en aquest moment de la menopausa, moltes vegades ja la canalla ha marxat de casa, ja no tenim tantes responsabilitats de cures. Llavors, cuidar-se molt en aquest sentit, no? Tenir espais per tu, relaxar-te, practicar meditació si pots, o sortir a passejar, una bona alimentació, activitat física, que no vol dir apuntar-te al gimnàs i matar-te al gimnàs, estimular-te mentalment, seguir en contacte amb les amigues, connectar amb el teu cos a tots els nivells, és una bona estratègia perquè després tot vagi més lligat. Clar, és que la sexualitat no és un bolet independent de tota la resta, sinó que forma part d'una salut vital, no, important. Llavors l'hem d'enquadrar a dintre de tot això. Hi ha dones que jo he vist veritables revolucions, no, a nivell físic i a nivell mental. Una de les dones que venia a consulta em deia, és que el meu fill m'ha dit, mama, no sé què t'ha passat, estàs molt rara, però en positiu. Ostres, doncs una dona que sempre ha cuidat i que sempre ha mirat cap enfora, no, de sobte que es comenci a mirar endins, buah, és una revolució brutal.
I una cosa molt important que hem de dir amb tot aquest missatge d'alegria i holgorio, és que també hem de tindre compte amb les ETS, amb les malalties de transmissió sexual.
Cada cop, no, s'estan veient més, doncs, persones amb edats avançades, no, amb ETS de nova adquisició, diguéssim, i moltes vegades és per això. Perquè com que pensem, ah, mira, ja no em puc quedar embarassada perquè ja he tingut la menopausa. Ja, estimada, però les ETS siguen stand-by. Llavors, hem d'anar amb compte, ens hem de protegir sempre un sexe segur, posant-nos preservatiu, si hem de fer penetració, fent-nos analítiques, vull dir, és que és important això, anar al metge i dir necessito una analítica d'ETS i no et faci vergonya, encara que tinguis 70 anys.
Sílvia Catalán, escolta, encantada, moltes gràcies per tots els teus consells savis, ja esperant que ens arribi aquest moment de plenitud. Tu.
Exacte, ha sigut un plaer.
Merci.
Les dones i els dies. El programa que també escolten els homes. Només hi faltes tu. Cada dissabte a la mitjanit a Catalunya Ràdio.
La sexualitat femenina és un tabú, a la menopausa i sempre. Fins i tot un tabú literari. Ens ho explica l'Empar Moliner, que acaba de publicar la seva novel·la Benvolguda, que tracta el tema. I que és premi, com ja sabeu, Ramon Llull. When did I become Mrs. Robinson? I was just a girl, now I'm a woman. Quan vaig guanyar el premi per aquesta novel·la, quan encara no l'ha llegit ningú, et pregunten de què va la novel·la, va sobre la menopausa, i jo pensava, estava allà a la roda de premsa i pensava, ara els hi diré que va una mica d'una dona que té la menopausa i es voldran tots penjar d'una viga i fer-se l'araquiri. Perquè és veritat que si hagués escrit molt articles sobre menopausa, fer literatura sobre aquesta qüestió, sí que és veritat que no s'ha fet fins ara. De la mateixa manera, ara no us penseu que m'hi vull comparar, però sí, em mira allà, no? De la mateixa manera que Philip Roth, que és un autor que m'encanta, escriu sense cap problema sobre el declivi sexual masculí. Saps? Llavors, oi que quan llegim un llibre del Philip Roth no diem, oh, és un llibre sobre els homes i... No, és un llibre sobre un personatge. El meu llibre també és un llibre sobre un personatge que li passa això. Però, és clar, passa que et ve algú i et diu, clar, aquest llibre tracta d'això, que m'identificaré? I tu et preguntes, ostres, aquesta persona que vol o que et pregunta si s'identificarà amb un llibre que no ha llegit Moby Dick, perquè Moby Dick va d'una balena blanca. Vull dir, encara falta temps, no? Mrs. Robinson. En el programa d'avui hem après que no hi ha cap recepta pel sexe a la menopausa, Però potser el més important és una altra cosa, que no ens deixem convèncer per aquest discurs de por i de medicalització que se'ns dona als mitjans i també en algunes consultes mèdiques. Veiem-ho com una etapa més de la vida i mirem totes les coses bones que té. Aquest programa l'hem fet una colla de dones que tenen o tindran la menopausa un dia. Nenes, porteu-me al bano. Clara Ardèvol, Susana Ortega, Mònica Homs, Cristina Sáez, Rosa Silloé i qui us ha parlat, Montse Virgili.
Ens podeu escoltar en podcast a catradio.cat/donesidies.
I per acabar, una cançó que adoro i que explica com els posa nerviosos encara molts que les dones expliquem què volem i què ens agrada. És la cançó de la Guillermina Mota, T'espero a la Moqueta. Si algú està sentint la ràdio i això el fa sentir incòmode, vol dir que encara ens queda molt. Fins la setmana que ve, oients.
Jo sóc noia violenta, si l'amor m'encén els dits, em poso un quilo contenta quan et deixo adolorit. Un terrorista molt home, desitjable i africà, 3 dies ha estat de coma, de tant que el vaig estimar. Va venir de matinada, clandestí, valent i audaç. I a la primera abraçada sento que li salta un braç. Vine, vine, sóc doneta, pots cantar-me Alexandrins. Jo t'espero a la Moqueta amb els petons assassins. Jo sóc noia violenta, si l'amor m'encén els dits, em poso un quilo contenta quan et deixo adolorit. Un gran savi de primera, molt sensible i refinat, un riràs de cremallera i em va caure desmaiat. Era un metge de la psique, el vaig estirar al sofà. Al despertar-se cridava, vull que vingui la mamà. Vaig cantar-me Alexandrins. Jo t'espero a la Moqueta amb els petons assassins. Jo sóc noia violenta, si l'amor m'encén els dits, em poso un quilo contenta quan et deixo adolorit. Un polític de la salsa, cridaner i remenador, li vaig ensenyar les cuixes i es passà a l'oposició. I ara puja com l'escuma, com un cirerer florit. I jo em sento com la reina que ha donat el do de pit. Vine, vine, sóc doneta, pots cantar-me Alexandrins. Jo t'espero a la Moqueta amb els petons assassins.